Hola, molt bona nit. Fa poc acabem de viure una de les festes tradicionals de Catalunya, una festa que any rere any repetim, la castanyada. Castanyes i altres productes típics d'aquesta festa que, afortunadament, no són desplaçats per altres costums foranis que sembla que ens arriben amb molta força i que a vegades el fet comercial sembla que vol desplaçar. Però nosaltres seguim fidels a les nostres festes típiques de Catalunya, perquè allò que és nostre també ens ho estimem.
Ens agrada conservar les tradicions, ens agrada menjar-nos les castanyes i els boniatos i els panellets, i ens agrada que la gent respecti això i que, admirant els costums d'altres països, no es deixi trepitjar els seus costums propis per adoptar-ne uns que són foranis.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amics, amigues, al nostre missatge en una ampolla. Doncs, com diem a la falca d'entrada, tenim a punt moltes idees que poden ajudar a capgirar el món, ens poden ajudar a canviar les coses, a fer un món millor. Si el món que tenim no ens acaba d'agradar del tot, doncs no cal que ens posem pessimistes. Sempre pensem que nosaltres podem aportar el nostre granet de sorra per fer aquest canvi que desitgem. Tot allò que no ens agrada, cal que ho modifiquem. Oi, David, bona nit, què tal?
Bona nit, Miquel Albert, bona nit a tots els que ens escolteu. Efectivament, sovint a la vida ens trobem en situacions adverses, en situacions que no són el que nosaltres voldríem. Però lluny de dedicar-nos a criticar, a queixar-nos, el que hem de fer és posar-nos mans a l'obra i començar a treballar per fer un món més com el que a nosaltres ens agrada. Un món on els valors cristians siguin a tot arreu, siguin a la nostra vida quotidiana. Un món en el que Jesús sigui una presència constant i principal, a tot arreu, en tots els entorns en els que nosaltres ens trobem. I això és el que intentem fer nosaltres també des d'aquí, des del Missatge en una ampolla. Ja ho sabeu, aquest magazín d'idees alternatives que podeu escoltar a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, i que, si no és que podeu escoltar-lo ara a aquestes hores de la nit, perquè ja és una mica tard per vosaltres, també el podeu trobar a la ràdio, a la carta de Ràdio Estel. Comencem, si us sembla bé, amb música. I és que hi ha tot un seguit de persones en aquesta vida que es troben sovint coartada la seva llibertat. I què s'ha de fer en aquests casos? Doncs aprendre a volar, malgrat que tinguem, com diu el Feliu Ventura, les ales curtes.
Tan jove que la lluna no la veu, amb ales massa curtes per volar. Li van prometre un conte de dracs màgics i viatja en autobusos plens de sol. Els seus estalvis són per a somiar, trobar un lloc millor i dir-li ja. I apenes troba feines per mantindre i per llogar un pis a l'infinit. Travessa les fronteres del teu cos i aprèn a volar. No tardes tant. continuar dient que tot va bé. Quan sols entre el cafè i l'ibuprofen, enganyes el dolor i et sents desperta, cansada d'esperar i d'esperar. Travessa les fronteres del teu cor i aprèn a volar. No tardes tard. Pren ben fort els punys i a caminar. No dreix les teues ales i a volar. Fes-te tan visible que la lluna i que les estrelles al teu nom. Travessa les fronteres del teu cos i aprèn a volar. No tardes tard. Travessa les fronteres del teu cos i aprèn a volar. No tardes tard.
Sovint hem de corregir els nens i nenes. És una cosa normal en educació perquè són infants que s'estan formant, són persones que estan formant la seva personalitat. Però moltes vegades els nens actuen d'acord allò que veuen. Per això, precisament, a vegades també els hem de corregir, perquè si bé a vegades són conductes naturals, a vegades són conductes imitades. No els fa cap bé quan per la televisió, un mitjà seguit majoritàriament per nens i nenes, veuen exemple de joc brut, que no es respecten les regles d'un joc. Podem veure jocs de competició, curses, i si tothom respecta el reglament, això és educatiu pels nens. Són jocs competitius, però amb un reglament que tothom respecta. Però si, a més, aquests jocs competitius es veu que les persones que ja no són nens, sinó que són adults, no respecten aquest reglament, no respecten unes normes bàsiques de convivència i de respecte cap als altres, aleshores això no està fomentant res més que aquestes conductes inapropiades pels nens i nenes que nosaltres volem corregir, però que si amb els exemples doncs ells no veuen que hi hagi aquesta coherència, difícilment en ells quallarà aquesta bona pràctica de convivència.
I és que fa pocs dies vam poder presenciar com en una competició de motociclisme un dels participants engegava una guitza a un company de carrera per evitar que pogués guanyar-la. Deixem de banda que la gravetat d'una acció com aquesta podria haver acabat amb la vida de l'altre competidor, que es tractava d'una persona com ell, i totes les persones mereixen el mateix respecte. I deixem de banda també que segurament els corredors d'alt nivell deuen estar sotmesos a grans pressions per mantenir el nivell d'ingressos. En quina mena de societat ens estem convertint? Quins valors pretenem ensenyar als nostres fills? Si això succeís al pati d'una escola, tothom ho trobaria molt malament. L'infractor seria castigat severament i els pares avisats de que una conducta d'aquesta mena no es podria tolerar més a l'escola. És més, per més bon motorista que sigui aquest pilot, aquell que per guanyar atempta deliberadament contra un altre corredor hauria de ser expulsat de la competició i qualsevol equip hauria de rebutjar-lo a les seves files. Qualsevol persona que actuï de manera tan poc ètica no pot participar en competicions esportives. És que no hi ha codis de conducta a respectar entre els esportistes? No és molt contradictòria la nostra societat quan ensenya els nens a respectar les normes de convivència, a valorar la importància del fet de participar i no necessàriament de guanyar en competicions esportives o de qualsevol altra mena? Aquesta societat nosaltres la trobem incoherent perquè, d'altra banda, demostra que guanyar és prou important com per fer mal a una altra persona que et podria haver fet perdre. Una altra persona que ja no ets tu, i com que tu i només tu ets l'important, doncs això és l'únic que serveix. Pensem que una persona amb rampells d'aquesta magnitud no hauria de poder pujar una moto, probablement ni per desplaçar-se de casa a la feina. Creiem que aquest tipus d'actituds han de ser castigades de forma exemplar. Aquest senyor, com a càstig, hauria de dedicar 9 mesos de la seva vida a acompanyar persones que han patit accidents de circulació o ensenyar i aprendre també els valors dels esports per les escoles del seu país. I tu, què en penses?
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. We believe in the dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear voices go, you won't be lonely anymore. Oh, a million voices. Your heart is like a beating drum, burning brighter than the sun. Oh, a million voices. Now as the world is listening, from cities and satellites,
de persones somiant un món diferent i pregant per la pau. Quan ens ajuntem, segur que aconseguim aquests somnis, aquests canvis, com dèiem al principi del programa. És el missatge que ens ha portat la Polina Gagarina amb aquest tema musical que va participar en el Festival d'Eurovisió, A Million Voices.
L'església és una estructura molt gran i molt antiga, també. Poques institucions hi ha que siguin mil·lenàries en els nostres dies. I això fa que tingui coses molt interessants, arrels molt ben enfonsades, molt ben arrelades en la nostra cultura, en la nostra manera de fer, però això fa que també, de vegades, es mogui més a poc del que hauria de fer per adaptar-se als temps que vivim. I en això és en el que ens trobem. Creiem que l'Església hauria de trobar una manera de poder avançar una mica més de pressa.
Imaginem-nos una colla de persones que van a passejar gaudint del paisatge. Van caminant totes al mateix ritme i van avançant. Durant el camí, apliquen entre ells els valors de l'Evangeli de Jesús. Aquest és el seu únic reglament. El passatge d'avui és diferent del d'ahir, però en tots dos, la colla hi sap trobar l'aplicació dels valors cristians. De sobte, però, hi ha un grup de la colla que comença a caminar a un ritme més lent. Fins i tot s'aturen captivats per un paisatge que no volen deixar, i això no els permet avançar. La resta de la colla segueix caminant i gaudint de nous paratges cada dia. Però cada vegada hi ha més distància amb els seus companys de camí i, si no volen perdre'ls, es veuen obligats a aturar-se també ells per no trencar la colla. El Papa Francesc s'ha trobat exactament això dintre l'Església. Mentre la base vol seguir caminant a un ritme més ràpid, amb el Papa Francesc al davant com a guia, una bona colla de bisbes massa conservadors estan aturats a quilòmetres i quilòmetres de distància, tanta que la comunicació entre la colla perilla. Ens podem preguntar fins quan el conservadorisme dintre l'Església catòlica serà un fre en l'aplicació social de l'Evangeli de Jesús avui.
En guarda su vida, la pierde, quien la gasta en mi nombre, la libera. Siempre hacia el sur, camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Quien guarda su vida, la pierde, quien la gasta en mi nombre, la libera. Esperas
en quien espera,
una mano amiga.
Soy simiente en levadura,
soy levadura
al servicio de la vida.
Quien guarda su vida, la pierde, la pierde. Libera.
Desde abajo y desde dentro, te encarnas en Nazaret, y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer.
Quien guarda su vida, la pierde, la pierde. Gasta en mi nombre, la libera.
Descobrim avui el grup Ain Karem, un grup que fa cançons molt interessants, com aquesta que acabem d'escoltar, No guardes tu vida. Certament, tots ens volem cuidar. Corporalment, és normal que tots tinguem cura de la nostra vida, de la nostra salut. Però no cal guardar la vida egoísticament pensant només en un mateix, aquest és el sentit de la cançó, sinó que cal gastar la vida també pensant en els altres i fent un servei als altres. Aquest és el valor que Jesús ens ensenya en el seu evangeli i que el grup Ain Karem ens han transmès amb aquesta bonica cançó. Hi ha persones agnòstiques que no creuen en Déu perquè les circumstàncies de les seves vides personals els han portat a aquesta conclusió. En d'altres casos, és una reflexió ben pensada i que també han arribat a aquesta mateixa conclusió. Però de totes aquestes persones agnòstiques, hi ha un percentatge que pensem que és bastant alt per converses que a vegades tenim, que les persones es comencen a plantejar si veritablement no hi ha alguna cosa. Potser no acaben de creure, però es comencen a plantejar, a fer algun primer pas, alguna primera recerca. Aquest és el missatge que trobem en un dels poemes de Josep Palau i Fabra, concretament en el seu cant espiritual, que avui us portem.
No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure en tu que sovint parlo i t'imploro com si existissis. Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo a creure en tu i penso creure en tu quan no crec en ningú. Però després em desperto, o em sembla que em desperto i m'avergonyeixo de la meva feblesa, i et detesto, i parlo contra tu que no ets ningú, i parlo mal de tu com si fossis algú. Quan, Senyor, estic despert i quan sóc adormit? Quan estic més despert i quan més adormit? No serà tot un son i despert i adormit somni la vida? Despertaré algun dia d'aquest doble son i viuré lluny d'aquí la veritable vida? On la vetlla i el son siguin una mentida? No crec en tu, Senyor, però si ets, no puc donar-te el millor de mi si no és així, sinó dient-te que no crec en tu. Quina forma d'amor més estranya i més dura? Quin mal em fa no poder-te dir crec? No crec en tu, Senyor, però si ets, treu-me d'aquest engany d'una vegada, fes-me veure ben bé la teva cara. No em vulguis mal pel meu amor mesquí. Fes que sense fi i sense paraules tot el meu ésser pugui dir-te ets.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Poseu flors a la meva tomba. No podré respirar el seu aroma. No podré veure els seus colors. No us podré agrair. No poseu flors a la meva tomba. Poseu-les a les mans del qui demana, del qui necessita un amic, del qui no té un mos de pa. Flors per la soledat del malalt, flors per fer somriure la gent gran. Flors per l'infant abandonat. Flors per les boques dels canons.
trobes a la meva tomba. No en podré gaudir. Rebeu amb flors els immigrants, el qui us ha fet mal, el qui ve a demanar perdó. Ofereu flors al qui busca la droga consol. Dels canons. Flors per la soledat del malalt, flors per fer somriure la gent gran. Flors per l'infant abandonat. Flors per les boques dels canons.
No poseu flors, això és el que ens demanaven els nois d'Ares des del treball en comú amb altres grups ben estimats per nosaltres, Néixer de Nou. I és que realment acabem de passar un dia de respecte, de memòria per les persones que ja han traspassat i és important tenir-les a la nostra memòria. Però no podem deixar que això passi per davant del respecte que mereixen les persones que tenen necessitat, com comentaven els nois d'Ares.
Maria ens parla.
Estimeu Maria, feu-la estimar. Ella ho ha fet tot entre nosaltres. Estimeu Maria, feu-la estimar. Ella ho ha fet tot entre nosaltres.
Això és el que pretenem, com diu la sintonia que fem servir pels missatges de Maria, estimar Maria i fer-la estimar a través d'aquesta reproducció dels missatges, concretament dels missatges de Medjugorje, que ens arriben a través dels vidents de Medjugorje el dia 25 de cada mes, i ara tenim aquí el del 25 d'octubre. Són missatges que, malgrat que són relativament curts, són plens de paraules per desgranar, plens d'idees amb les quals no podem passar per sobre, sinó que ens hem de quedar amb elles. I volem fer un èmfasi especial en una de les idees d'aquest missatge, que ens parla de que hem de testimoniar la pau, l'oració i l'amor. Ser testimonis, normalment, ho entenem per persones que han vist alguna cosa. Els testimonis d'un judici són persones que donen fe que allò ha passat, que el que s'està explicant ha passat. Però en aquest cas, ser testimonis representa molt més. Més que testimonis, hem de ser exemples de pau, d'oració i d'amor. La gent ha de veure en nosaltres la pau, ha de veure en nosaltres com és l'oració, i ha de veure en nosaltres la representació de l'amor de Déu. Per què? Perquè per Déu nosaltres som l'alegria d'aquest món. Tot això són algunes de les paraules, alguns dels continguts que podeu trobar en el missatge de Maria, que ara el Miquel Albert us llegirà.
Estimats fills, la meva oració és també avui per a tots vosaltres, especialment per aquells que s'han tornat durs de cor a la meva crida. Vosaltres viviu dies de gràcia i no sou conscients dels dons que Déu us dona a través de la meva presència. Fills meus, decidiu-vos també avui per la santedat i preneu com a exemple els sants d'aquest temps i veureu que la santedat és una realitat per a tots vosaltres. Delecteu-vos en l'amor, fills meus, perquè tots i cadascun de vosaltres sou únics i insubstituïbles davant dels ulls de Déu. Perquè sou l'alegria de Déu en aquest món. Testimonieu la pau, l'oració i l'amor. Gràcies per haver respost la meva crida.
Señora de la esperanza, hoy te invocamos, oh nuestra madre, eres estrella, estrella del mar, en la tempestad. Señora de la esperanza, llena el vacío de nuestra alma, con tu presencia y con tu amor, oh madre nuestra. Nostra Signora.
Nuestra Senyora de la Esperanza. Amb aquesta advocació mariana, el Paolo Espoladore ens cantava en castellà i en italià aquesta cançó que convida a la reflexió i que hem escoltat des del seu treball, Hermano Mio.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Descobrim el missatge.
Hi ha persones que resen el rosari i a vegades quan ho fan com una rutina. Hi ha persones que precisament no el resen perquè diuen que és un tipus d'oració que no els hi va bé resar perquè se'ls fa rutinària. Però hem de pensar una cosa. Quan repetim 10 vegades una mateixa oració, com és 10 Ave Maries que formen un misteri del rosari, no és perquè a les 10 vegades ens centrem només en aquesta oració, l'Ave Maria, sinó que també ens hem de centrar en els misteris, en allò que estem commemorant a cadascun dels misteris. Avui volem dedicar aquest Descobrim el missatge al primer misteri de Goig, aquesta bona nova que l'arcàngel Gabriel va portar a Maria, però que és una nova que no és bona només per Maria, sinó que és bona, boníssima, per tota la humanitat. I és l'Anunciació, el passatge que avui recordem.
És bo també pensar en aquest passatge, en el sentit que per nosaltres suposa l'exemple de Maria d'acceptar el que Déu li demana, el que Déu li anuncia a través del seu àngel, que ella accepta de tot cor. El passatge al que ens referim és l'anunci del naixement de Jesús, que diu així: el sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor. Ell és amb tu. Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: no tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi. Maria pregunta a l'àngel: com podrà ser això si jo sóc verge? L'àngel li respongué: l'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves belleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per Déu no hi ha res impossible. Maria va dir: soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. I l'àngel es va retirar.
Una música que sona és un vent que bufa fort, és un gran do. Sents com el teu cor esclata, sents com tot et va millor. Oh, oh, oh. Va millor. Oh, oh, oh. L'esperit t'ha fet que ara tinguis sentit mirar al cel. No estàs pas sol, Som l'església que camina per donar més vida al món. Endavant. I deixa'l fer, deixa'l volar, trenca les pors que t'impedeixen seguir cantant, seguir lluitant. Deixa'l fer, l'esperit és amb tu. Els peus han de tocar terra, però el teu cor s'ha d'arriscar. És el camí. Obre els ulls al que t'envolta. És el punt que està esperant. Deixa'l fer. Deixa'l volar, trenca les pors que t'impedeixen seguir cantant, seguir lluitant. Deixa'l fer, l'esperit és amb tu. Deixa'l fer, deixa'l volar, trenca les pors que t'impedeixen seguir cantant, seguir lluitant. Deixa'l fer, l'esperit és amb tu.
Doncs escoltem Xirat, que els coneixíem de cançons molt més antigues, ja tenen molta història, però aquest cop escoltàvem aquest Deixa't fer, des del disc de l'Aplec de l'Esperit Terrassa del 2010. En el programa sovint us parlem, tal com hem fet avui mateix, per exemple, de les aparicions de la Mare de Déu. Ara ens estem centrant molt en les que encara estan en actiu, per dir-ho d'alguna manera, a Medjugorje. Però aquí a Catalunya també tenim tradició d'algunes aparicions de la Mare de Déu i avui volem conèixer una mica més de prop la nostra història, concretament de la Mare de Déu del Collell, on ara el Miquel Albert us explicarà què és el que va passar exactament.
Doncs sí, perquè, com us dèiem, són molt conegudes les aparicions de la Mare de Déu a Lourdes, a Fàtima, actualment a Medjugorje, però resulta que a Catalunya també tenim llocs on la Mare de Déu s'hi va aparèixer. forma part de la nostra història. El santuari del Collell, que està a prop de Banyoles, és l'únic de la diòcesi de Girona on s'ha aparegut la Mare de Déu. El prodigi va succeir el 25 d'octubre de 1483 a un pagès del Torn, en Miquel Noguer, que anava a caçar cada dia en els terrenys on hi havia la capella del santuari, que en aquell temps restava tancada per deixadesa. Davant de la porta hi resava sempre una Ave Maria. Aquell dia, però, la porta s'obrí i aparegué una noia que se li presentà com la Mare de Déu demanant-li que regenerés aquell lloc de culte. I així es va fer. Des d'aleshores, es commemora el diumenge després del 25 d'octubre, o aquell mateix dia, si cau en diumenge, la festa de l'aparició al santuari del Collell. Les noies que es diuen Collell també ho celebren en aquesta data. L'església de l'aparició, situada al costat del temple modern, resta oberta per venerar la gran rajola on la fe atribueix l'aparició i que aquesta rajola sempre és adornada amb ciris i rams de flors. Del fet que el santuari estigui assentat en un coll de muntanya, n'ha derivat l'advocació Collell.
Thank you.
i conservem amb molt d'amor la música que alguns dels nostres oients ens han fet arribar. Aquesta ja porta uns anys amb nosaltres. Es tracta de música d'Edgar, amb aquest cançó que, amb aquesta cançó que escoltàvem, A Smile for Isaac, un somriure per Isaac, des del treball Voyage. I així és com arribem al final del missatge en una ampolla d'aquesta setmana, aquest programa que preparem amb molt d'amor el Miquel Albert Soler i jo mateix, el David Siscar, amb la inestimable ajuda del Mario Ramírez de les Vies de So.
I us emplacem el proper diumenge, quan passin uns minuts a les 12 de la nit, per portar-vos una nova edició d'aquest nostre programa, El missatge en una ampolla.
No volem deixar de recordar-vos el nostre correu electrònic per si ens voleu fer arribar algun suggeriment musical, de text, de reflexió, el que sigui. És info@missatge.org. info@missatge.org.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Missatge en una ampolla, amb Miquel Albert Soler i David Siscar.